Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada d'aquest divendres. Comença ara i aquí el camí en xancletes, la versió estiuenca de la Macedònia de la Ràdio, a punt d'arribar al cap de setmana per rematar-ho tot. Recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més importants que hem tingut i us les oferim des del Baúl de los Recuerdos, la nostra galeria VIP de camins. Ja sabeu, la Macedònia de la Ràdio, edició d'estiu, enllaunada i festivalera. Que comiencen los juegos.
Filant prim.
2 minuts i arribarem a 9:15. Jo no sé si aconseguiré continuar aquest programa, perquè us dic una cosa. Després la entrevista, superbé. Josep Cuní, un tòtem de la comunicació, un plaer que hagi estat amb nosaltres en aquest programa número 100, però el principi ha estat com un part, eh? O sigui, jo realment he patit, ho admeto. L'equip estava disfrutant molt, especialment Ferran, amb un punt sàdic, també us ho dic. Però, bueno, després ha estat una sorpresa. Espero que us hagi agradat aquest joc. Jo m'ha agradat i m'ha patit, etc. Carla Buigas.
Hola, bona vesprada, Rafa.
Bona vesprada. Escolta, primer que res, què passa a Twitter? Què et passa amb el Pau?
Bromes internes.
Bromes internes públiques a Twitter. Escolta, benvinguda. Filant Prim.
Moltes gràcies.
Ho he dit bé, ho he dit bé.
Sí, Filant Prim. Mira, és que, de fet, he estat escoltant l'entrevista ara.
Sí.
I m'ha fet molta gràcia. I jo t'he portat aquí una llista de coses relacionades amb el 100. Rotllo que el 100 és el número que ve després del 99, abans del... Però, com és el programa número 100, jo també t'he portat una sorpresa. Aleshores, et passo a quatre... No, de fet, potser saludem abans i després ja et passo potser quatre punts, però potser no et fan falta.
Qui més està escoltant?
Qui més està escoltant?
Qui ens estigui escoltant, nou convidat o no convidada sorpresa, bona vesprada.
Molt bona vesprada. Molt bona nit a tots.
Joan Pere?
Molt bé.
Home, aquest és molt fàcil, Joan Pere, perquè tens aquesta veu. Bueno, benvingut aquí al Camins, benvingut. Aquesta és una veu ultra característica a l'imaginari col·lectiu, Joan Pere?
Bueno, sobretot com que fa tants anys,
sí.
Ja em coneixeu per la veu.
Bueno, per la veu i per tot el teu art que has derrotxat al teatre, al doblatge, al cinema i on ha calgut, Joan Pere. Escolta, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí en aquest programa. Quin gran plaer, escolta. Què et preguntaria ara mateix? Què et preguntaria si a bote pronto, Joan Pere? Joan Pere, què estàs fent ara mateix? Quins són els teus projectes ara mateix?
Bueno, ara estic fent una funció en el Teatre Condal i també de gira per Catalunya,
sí.
Que es diu Masterchef.
Masterchef?
Sí.
Està molt bé.
No dir Masterchef, no? Però en aquest cas és Masterchef.
Molt bé.
I parla d'un cuiner de tota la vida que el volen jubilar i ell no vol sortir de la seva cuina. És una mica una història real i del que passaria si jo fos cuiner, que és segur que és el que passaria a la majoria de gent que ens ve a veure. Té molt d'èxit, agrada molt,
sí.
I jo estic molt content que la gent li agradi. Perquè, esclar, sortim... Bueno, encara no hem sortit, però d'una pandèmia i d'uns anys que han sigut difícils. I si podem disfrutar tots una mica i veure'ns reflectits en totes aquestes coses, per mi és una meravella, això.
Escolta, clar que sí, ho tinc claríssim, que ara és moment de tornar a gaudir del teatre. Per tant, me n'alegro molt que vageu endavant amb aquesta... A més, m'encanta el títol, Masterchef, els que som fans de la cuina a nivell amateur, segur que dona molt de sí. Bueno, tu ets actor, cine, sèries, teatre, moltes obres, però escolta, jo penso que la primera obra que ens ve al cap a tothom és La estranya pareja, no?
De Nel Simon. Vam estar 13 anys amb el Paco Morán fent L'estranya pareja i altres comèdies que eren molt semblants, i clar, és una meravella.
Mm-hmm, fantàstic. Bueno, tenim aquí a la Carla Buigas, que és la nostra companya, que
hola.
Una mica ens ha portat...
Hola, Carla.
Hola, Joan.
Ens ha portat aquesta sorpresa avui, programa Vots aquí al Camins, perquè acabo d'entrevistar con qui no vol, Pere, al Josep Boní. M'ha costat molt saber qui era. A tu t'he agafat en seguida, perquè aquesta veu teva, no és per res, però jo t'identifico amb Woody Allen, directament.
Doncs
en seguida t'he agafat... Bueno, tu tens la teva personalitat pròpia.
Però encara com no has dit, és el Woody Allen.
No, home, ja contava que tal vegada tenir el Woody Allen era una mica més complex.
Sí.
Però Joan Pere, tu ets de casa, em costa que ets amic d'aquesta casa, per tant, és un plaer tenir-te. Escolta, jo crec que en certa ocasió, si no estic equivocat, ara estic improvisant, vas tenir inclús l'oportunitat, no?, de saludar el Woody Allen.
Sí, sí, en alguna ocasió, sí, més d'una ocasió.
En més d'una ocasió.
Sí, però és molt, molt amable per part d'ell, no?
Sí.
Una cortesia que jo vaig agrair moltíssim. Perquè normalment els actors, els grans actors de pantalla, no els agrada gaire que els doblin.
Sí.
I el Woody tampoc, però esclar, en aquest cas era tan especial i tothom li va dir que estava tan bé que va voler conèixer'm i el vaig saludar i bueno, va ser molt bonic. Sí.
Fantàstic, fantàstic.
I et va dir si li agradava la traducció, o sigui, el doblatge, es va sentir identificat o no?
Sí, una mica, em va renyar una mica i tot.
Sí, per què? Què et va dir el Woody?
Perquè em va dir, és que tu em fas... més protagonista, més héroe, em va dir, més heroi,
sí.
De lo que jo sóc en realitat.
Això és perquè tens una veu amb molta personalitat, Pere.
Bueno, potser sí que, esclar, jo sóc actor, he jugat amb la comèdia molts anys, endevino una mica allò que ell volia donar i potser li dono aquesta coseta que ell vol donar, no? Però normalment el doblatge sempre és molt neutre en aquest aspecte, perquè fas exactament el que fa el de dalt. Però jo li donava aquesta mica de cosa més nostra. I això li va fer molta gràcia.
Molt bé,
va
molt
preguntar
bé.
Qui era, què feia, tal i qual.
Però escolta, està molt bé Woody Allen, ens agrada molt Woody Allen, però també ens agrada molt Joan Pera, i per tant, voldria preguntar-te com és que vau arribar per aquesta obra, no?, que estàs fent ara mateix. Recorda'ns al Teatre Condal, havies dit?
Sí, sí.
Teatre
sí.
Condal,
Masterchef. Jo vaig haver de deixar el teatre amb molt d'èxit, que estava fent El pare de la núvia.
Sí, és veritat. Sí,
és una comèdia que és molt èxit, que disfrutava molt fent-la, i la gent disfrutava molt. I es va acabar aquell 13 de març, ens van enviar tots a casa, que ens van pensar que seria per 3 o 4 dies, i va ser tan llarg. Però aleshores, esclar, al cap de 2 anys dius, home, m'agradaria molt fer alguna altra cosa. I Focus, que d'alguna manera també és el meu protector, no? Per què no fas una cosa sobre el Masterchef i tal? És, home, té gràcia. Jo no puc fer una comèdia que cuini un plat, un fricandó o un león come gambes.
Molt bé, fantàstic. Bueno, escolta, aquesta secció... Però... Sí, digues, espera.
Però sí que puc presentar com aquell cuiner de tota la vida, aquell actor de tota la vida, que ja és gran, que hi ha una situació, se li volen vendre el restaurant, ja és gran, ell vol continuar, i va explicant totes les coses que li passen a la cuina, i quan cuina i vol cuinar, i fa 4 plats, i són una mica... no acaba massa bé. La cuina, jo, al final, els dic a la gent, potser m'aplaudireu, però la veritat és que no menjareu res del que he cuinat.
Jo volia preguntar-te, ja que està relacionat amb la cuina, si alguna vegada tu has treballat en alguna cuina.
No, però penseu que nosaltres, la meva dona i jo, tenim 6 fills. O sigui que quan ella no hi arriba, ho faig jo. Clar.
Llavors, pràcticament, seria que sí.
Sí, menjars normals, normals. Però bueno, hi ha aquells 3 o 4 coses que tant ella com jo que les fem divinament bé, bones, no per res, no, perquè fa 50 anys que les fem.
Mm-hmm. Clar. És l'experiència, Joan, l'experiència, sí. Realment. Escolta, Joan, tu, de totes les teves vessants, no?, sempre ets l'actor, evidentment, però a tu el que sí. Més t'ha emplenat, jo diria que és el teatre, no? És així?
Sí. Mira, a mi el que més m'agrada és la comunicació amb la gent i que tinguem aquesta empatia, que ens entenguem amb la gent, no? I esclar, tant és amb qualsevol mitjà. També he fet ràdio, no et pensis.
Ah, sí?
També he fet bastanta ràdio.
Molt bé.
Vam estar quasi 4 anys fent un programa que deia Partint Peres amb els meus fills. I jo vaig començar a la ràdio. Jo vaig començar a Ràdio Nacional i a Ràdio Barcelona fent paperets en el Teatre Invisible.
Uh-huh.
Vull dir que qualsevol mitjà d'aquests a mi em satisfà molt, perquè és una proximitat de la meva manera de ser que ofereixes a la gent, no? Ara, el teatre, l'aplaudiment, el reconeixement, l'alegria, la gratitud de la gent perquè ha passat una estona bé, és tan immediat, és tan en el moment que jo demà faré la funció, ahir vaig fer la funció, la gent estava eufòrica. Esclar, te'n vas a casa amb aquella satisfacció del deber cumplido, que diríem, no?
I tant. I a més, perdona, Pere, aquesta màgia, és que el teatre té algo que és increïble, que és que és la mateixa funció, és, o sigui, és el mateix guió, és el mateix paper, però cada nit té matisos diferents, o no?
És que no és el mateix públic.
Clar, és el que canvia, és el que canvia.
Jo volia preguntar-te que en aquests moments que estem vivint ara de la pandèmia i això, ara tu estàs parlant de com arribes tu a casa després d'una funció... Com creus que el teatre i la comèdia ajuda ara a la gent que estem passant tota aquesta situació que potser és una mica complicada?
Bueno, jo al final de la funció ho dic, necessitava aquests aplaudiments, necessitava trobar-me amb vosaltres. Evidentment que ajuda. El teatre té aquesta màgia perquè és el reflex de la població, de la ciutadania. I la gent va al teatre a passar aquesta estona meravellosa. El teatre té una màgia que no té ningú. I com més fumut és el temps que estàs passant, més necessites aquesta màgia i aquest apropament, aquesta cosa especial que té el teatre. A mi la gent m'ha dit moltíssimes vegades gràcies per aquesta estona que hem passat junts, per aquest somriure, aquesta rialla. Feia molts anys que no reia, m'ha passat això i allò. He vingut amb el meu pare, amb la meva mare, poc abans de morir. Això motiva moltíssim, moltíssim. I aleshores això, és clar, això no ho té la tele. no ho té la televisió, no ho té el cinema.
Doncs, Joan, et dic una cosa. Sí. La gent t'ho diu a tu, o tu dius també a la gent, però jo t'ho dic, avui has portat aquesta alegria, aquesta escalfor, aquest punt d'elegància amb la comèdia, també fins als nostres oients i fins a aquest programa. Tenim aquí l'equip entregadíssim, tu no els veus, perquè la ràdio té això, que només és això, però escolta, estem contentíssims d'haver-te tingut en aquest programa 100 de camins. Molt agraïts i molts ànims.
Felicitats.
Bueno, moltes gràcies. És un aniversari discret, però l'estem celebrant a lo gran, que és el que s'ha de fer. Escolta, Joan Pera, actor, ara mateix al Teatre Condal, el podeu veure a Masterchef, i mil gràcies per estar amb nosaltres. Molts ànims.
Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Una abraçada. Carla Buigas.
Rafa Sanouja.
Mil gràcies per participar.
Per molts anys, per molts programes.
Moltes gràcies per participar, per donar-nos la sorpresa B de la nit. Escolta, genial. Nosaltres que fem una pausa... Bueno, ens retrobem, eh? No, aquest guió val, eh? Aquest guió te'l guardes per la propera intervenció.
D'acord.
I no curris més, perquè ja t'estem explotant massa. Senyor o senyora convidat o convidada del programa 100 de Camins, bona vesprada.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Bueno, encantat de saludar-te, siguis qui siguis, perquè ara mateix encara no ho tinc clar. Moltes gràcies per jugar a aquest joc del programa 100, això vagi per endavant. No sé si pots explicar-me una mica més, dir-me alguna frase que em doni alguna pista, perquè segueixo sense saber.
I jo també estic molt agraït que m'hagueu trucat.
També estàs molt agraït que t'hagin trucat. Està molt bé. On ets ara mateix? On ets? Perquè escolto un soroll de fons.
A l'autopista.
Ets a l'autopista. A l'autopista. I estàs conduint, evidentment.
Sí, sense mans. Amb el mòbil sense mans.
El mòbil sense mans. I d'on vens i on vas?
Vaig a casa i torno de la feina.
Molt bé, bones dades. M'està ajudant molt, aquest punt m'està ajudant molt. Escolta, doncs estem molt contents de tenir-te, sobretot perquè ens pots explicar coses d'allò que tu fas, que és tan... que ara ja estic callant, eh? Allò que tu fas que té tant de renom, eh? Com tens els teus projectes?
Bé, doncs esperant-me uns quants i els altres ja realitzats.
Molt bé, molt bé. Està fantàstic el tema. Tens coses ja fetes i coses que estan per fer. Bueno, això és una gran dada. Escolta, vaig perdudíssim ara mateix i no t'acabo de pillar qui ets. Però, escolta, tu ets, per exemple, treballes als mitjans de comunicació?
Sí.
Treballes als mitjans de comunicació. A la premsa escrita?
Sí.
I també a la ràdio, a la televisió?
Sí.
Estàs a tot arreu?
A tot arreu no, cada vegada allò que correspon.
Cada vegada allò que correspon. Se suposa que en aquest punt jo ja tindria que saber qui ets, però continuo sense saber, sense tenir ni idea de qui ets. Per tant, ens pots dir com et dius per no allargar més aquest moment terrorífic que estic passant?
Però per què passes un moment terrorífic?
Home, perquè clar, fer una entrevista a completament a cegues, tu que ets dels mitjans de comunicació, em comprendràs. És un moment de patir aquí a l'estudi.
Jo et puc comprendre, però jo en el teu lloc no llançaria la canya tan aviat.
Ah, bueno, vale, doncs continuem una mica més. Tens tota la raó, no hem de jugar al joc fàcil. Nosaltres portem 100 programes aquí a Ràdio Estel, al Camins. Tu quants programes portes fets?
Perdona. Sí. Què és això d'arribar a 100 programes i llançar la tovallola a la primera de canvi?
No, que sí, que jo ho admeto, que sóc un covard. Directament en antena ho puc dir. 100 programes, tu ens pots dir quants programes portes?
De què? De ràdio?
De ràdio, per exemple.
No ho sé, no he perdut el compte.
Has perdut el compte?
Sí.
O sigui, que són moltíssims, tota una vida dedicada a la ràdio.
Bueno, tota una part d'una vida.
Tota una part d'una vida. Complicat. A quins mitjans has estat?
A diversos.
En quin mitjà estàs ara mateix?
A la ràdio.
A la ràdio, a la ràdio.
M'has preguntat al mitjà, no m'has preguntat l'empresa.
Vale, i molt bé. I tu mateix em vas dient què t'he de preguntar. Això està molt bé, perquè el ridícul és soberbi. En quina empresa estàs?
És una de les meves característiques. Cada vegada que m'entrevisten, acabo entrevistant
jo. Ostres, doncs bueno, doncs, jo tampoc tinc massa a explicar, però tant pots en un minut de ràdio molt surrealistes. Va, en quina empresa estàs ara mateix?
Tu tens diverses coses a explicar. La primera i principal és que has estat confinat una setmana, no?
Sí, jo he estat confinat una setmana. Per cert, no sé si tu tens l'experiència, però fer ràdio des de casa no és fàcil.
Com es diu un confinament?
Com es diu el confinament?
Sí.
Com es viu?
Sí.
Bueno, escolta, aquí jo contestaré, vale, contestaré perquè serà un quid pro quo, Clarís. Però el confinament, si és per no fer res i estar a casa tranquil, llegint o veient la tele o escoltant música, perfecte. Però si és fent ràdio, estaràs amb mi, que és complicat.
I és que no he fet mai la ràdio des de casa.
No has fet mai la ràdio des de casa.
No.
Has tingut aquesta sort, pues deu ser dels pocs, perquè normalment els radiofonistes d'aquest país han anat caient mica en mica. Treballes en aquesta casa?
I fins els que no han caigut, generalment, durant el temps tu de la pandèmia, també van treballar des de casa, però no és el teu cas.
No és el teu cas. En quins estudis fas ràdio?
En els estudis principals de l'emissora a la que treballo.
I quina emissora és?
Una emissora del centre de Barcelona, que té els estudis del centre de Barcelona.
Al centre de Barcelona. A Catalunya Ràdio?
No, tinc el centre de Barcelona un altre centre. Catalunya Ràdio...
Sí, està diagonal.
Bé, ara Francesc Macià és el centre de Barcelona, cert. Però, de fet, quan Catalunya Ràdio va començar i jo vaig anar-hi, no, aquella zona no era centre de Barcelona encara.
Vale, vale, vale. Bueno, doncs és perfecte, perquè cada dada que em dones vaig més perdut, o sigui que no sé, però no sé, ja no sé per on tirar. Sí.
Aquest és el meu paper, fer-te perdre.
Doncs de moment tens totes les paperetes perquè la cosa acabi així. Centre de Barcelona, o sigui, estàs a uns estudis que estan a la Cadena SER.
Sí.
Cadena SER. Vale, Cadena SER. Ets Sique Rodríguez?
No m'has escoltat l'accent.
Sí, t'escolto l'accent.
Doncs em sembla que el Sique i jo tenim accents diferents.
Vale, 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 vale. O sigui, vale, estudis de la Cadena SER, ara ja crec que m'estic centrant una mica. Ets una persona que ha fet... Bueno, claro, és que has tingut...
Ves, ves en compte amb el que dius ara.
Tens una amistat amb... amb Pilar Rahola?
Vaig tenir una relació professional amb Pilar Rahola, sí.
De no la qualificaries com a amistat. D'aquesta profunditat no arribaríem, eh?
Bé, segurament podríem parlar d'una determinada amistat, sí, però això ho hauria de dir ella més que jo.
Vale, vale. Més o menys, més o menys. Escolta, crec que ara ja estic aterrant una mica. Ets Josep Cuní?
Soc Josep Cuní.
Hombre,
Josep Cuní. No sé gaire bé encara.
Josep Cuní, bravo, menos mal. Però escolta, et dic una cosa, Josep Cuní, bueno, a part de la il·lusió que em fa saludar-te en antena, he suat moltíssim fins a arribar a aquest punt i a més m'estan fent un vídeo aquí en directe per les xarxes i se m'està notant. T'agraeixo moltíssim, Josep, que et juguis a nosaltres a aquest joc perquè ens fa molta il·lusió. 100 programes no són masses, però aquí en aquesta casa i en Camins doncs el volíem celebrar d'aquesta manera. Escolta, cap a on vas? Explica'ns quin viatge estàs fent.
Torno cap a casa perquè avui he fet el programa des de Burgos amb motiu de les eleccions a Castella i Lleó de diumenge que ve, i per parlar de l'Espanya vaciada i tots els problemes que s'amaguen a les eleccions de diumenge, per si seran o no seran una mena d'assaig de les eleccions generals per al dia que hi siguin, el paper que tindran les forces minoritàries que reivindiquen atenció i que reivindiquen també ser compreses perquè viuen unes realitats molt allunyades a les nostres, a les urbanes, són les zones rurals, a Catalunya també en tenim moltes,
sí.
I per aquest motiu, doncs avui he anat a fer el programa des de Castella i Lleó, i ara torno cap a casa.
Fantàstic. Escolta, i com ha anat tot plegat? Has tingut una bona experiència per allà o què?
Sí, molt interessant. La veritat és que molt interessant, perquè aquestes coses... Quan el periodisme el pots fer sobre el terreny,
sí,
sempre tens molts elements més de referència que quan t'arriben les coses per terceres veus, no? O de vegades fins i tot per quartes. I a mi sempre, a la mesura que puc, sempre m'agrada en algun moment o altre trepitjar el terreny per saber amb millor coneixement de causa de què parlo o de què hauria de parlar.
Molt bé, fantàstic. Bueno, recordem que podem escoltar Josep Cuní de dilluns a divendres aquí amb Josep Cuní a la cadena SER, aquesta és la dada. I bueno, la teva trajectòria, Josep, doncs és impressionant. Ara que s'apropa el Dia Mundial de la Ràdio i que tots els radiofonistes, els que portem menys temps, els que porteu més, doncs ens agrada molt posar en valor, no?, aquest mitjà. Com qualificaries el moment de la ràdio actual? Com veus la ràdio en aquest moment al nostre país, a Catalunya?
La ràdio és una supervivent i la prova és que Ràdio Barcelona d'aquí dos anys farà 7 anys i d'amenaces n'ha tingut de tota mena i li han cantat les absoltes en moltes ocasions a la ràdio, perquè la televisió se l'havia de carregar després, de la mateixa manera que el vídeo també s'havia de carregar la televisió, i l'estrella del vídeo encara està esperant que li donin el seu torn. La televisió sobreviu, la ràdio sobreviu. Jo crec que la ràdio està cridada, segueix cridada a marcar la pauta informativa de la immediatesa, segueix cridada a ser la banda sonora de moltes vides, segueix cridada a tenir el paper readaptat sempre a les circumstàncies que concorrin per ser el referent de tants milions i milions de persones.
Doncs és una gran resposta, no pot ser d'una altra manera. Escolta, Josep, t'estic escoltant parlar i aquí a la casa tenim una persona que em recorda com parles tu, que és el nostre conductor del matí informatiu, el Pol Marçà, que jo crec que coneixes prou bé. Quina relació t'uneix amb el Pol Marçà, ara que el tenim fitxat aquí a Ràdio Estel?
No, vam treballar junts durant temps als matins de TV3 i vam treballar junts a 8TV. O sigui, les nostres vides professionals van coincidir en l'àmbit de la televisió.
A l'àmbit de la televisió, que justament ara mateix ell ha tornat a la ràdio, tu també estàs fent ràdio, per tant, torneu a la ràdio. Doncs deixa'm que et digui que teniu una manera de parlar doncs que s'hi semblen, A mi em sembla que s'hi semblen una mica, per tant, jo crec que ha agafat de tu moltes coses. Escolta, la teva trajectòria, enorme, no? Si no recordo mal, vas començar a Ràdio Joventut de Barcelona, ràdio, has fet altres ràdios més locals, fins que vas arribar a la SER. Tu ets d'aquests periodistes que va arribar buscant-se una mica l'ofici, com passava abans, és a dir, molt, molt jove, o ja vas arribar en la carrera de periodista?
No, jo vaig arribar jove, molt jove, perquè jo volia, una de les meves idees i desitjos, allò que abans et deia vocació, era treballar a la ràdio. Per tant, vaig tenir l'oportunitat de molt jove de treballar a la ràdio després de fer uns cursos que en aquella època ens recomanaven que fessis de Ràdio Joventut, i des de llavors ja tot em va venir donant, no?, de la ràdio. Després, amb els anys,
sí,
vaig passar a la televisió. Mentrestant, vaig tenir l'oportunitat, doncs, d'escriure articles a la premsa, cosa que he procurat no deixar de fer mai, perquè ho considero, m'ha semblat sempre un complement molt enriquidor. I per això, quan tu m'has preguntat abans a quins mitjans, et deia una mica a tots, perquè sempre he tingut, encara que en condicions diferents i en circumstàncies també diferents, una pota a cadascun dels mitjans.
Escolta, dos preguntes, si vols, per acabar, perquè tampoc et vull embaucar més, ja t'hem embaucat prou, Josep. Vull demanar-te dos preguntes. Una, en aquest moment que es fa una comunicació molt basada, jo crec que una mica caiem tots, no?, en aquest punt, una mica basada en la immediatesa de Twitter o de les xarxes socials, tu aquesta eina la utilitzes o com la valores, aquest punt del Twitter en el moment actual de la comunicació?
Jo el valoro com un complement, però mai com una dependència, mai com un element de generació, perquè Twitter és una barra lliure i tothom té, òbviament, dret a passar-hi per deixar la seva petja dient-hi la seva. L'obligació de tot professional dels mitjans, per tant de tot periodista, és, en tot cas, agafar algunes referències de les coses que s'hi diuen, però no considerar-ho mai com una notícia en ella mateixa. Per tant, el que s'ha de fer, suposant que l'olfacte et digui que pot haver-hi notícia, és tornar a establir la jerarquia informativa que el periodisme no ha de deixar de fer mai. Per tant, primer contrastar si allò és cert o no és cert, i un cop ja ho has pogut fer amb dues fonts, i segons com fins i tot amb tres, llavors ja llançar-te a l'àmbit de catalogar-ho de notícia i donar-ho com a notícia. Per tant, és un ajut, és una eina útil, sempre i qual que es busqui la part positiva, perquè les negatives també en té algunes.
Doncs mira, queda aquí aquesta visió teva, que em sembla molt encertada. I ja per acabar, tu saps que aquesta casa, Radio Estel, que no sé si mai has passat per aquí professionalment, però aquesta temporada ha engegat un nou projecte, una programació refeta, amb una continuïtat, amb un esperit d'informació generalista, i ha fet una aposta molt forta. Doncs saps que arribem a tota Catalunya i Andorra com les grans, no? com RAC1, com Catalunya Ràdio. Què et sembla que aparegui una aposta diferent en el panorama radiofònic català?
A mi tota aportació em sembla sempre positiva. Aquest és un món que viu en competència i també s'ha de sentir estimulat per la competència. Jo sempre celebro l'arribada de nous mitjans, siguin els que siguin, i mai no he pensat que els mitjans que apareixen venen a perjudicar els altres. Uh-huh. En qualsevol cas, sempre tots ells formen un tot i la ciutadania ha de tenir la possibilitat de triar entre aquest tot per fer-se lliurement i a partir del contrast de les legítimes posicions editorials, la seva pròpia composició, la seva pròpia idea, i a partir de la composició de la idea, òbviament, elaborar la seva pròpia opinió. I així és com es conformarà l'opinió pública. L'opinió pública sempre es conforma a partir de la informació plural, rica, variada, rigorosa sempre, per descomptat, creïble, i que atorga aquesta possibilitat perquè després la llibertat individual la configuri en l'opinió que es desprèn un cop triat i remenat tot el mercat que s'ofereix.
Doncs aquí hem arribat els de Radio Estel amb la voluntat de formar part d'aquesta varietat, d'aquesta oferta radiofònica plural, i també intentant fer una ràdio de qualitat també amb entreteniment, i ben contents que estem. Josep Cuní ha estat el nostre convidat sorpresa, ha estat un plaer doncs saludar-lo en aquest viatge que està fent tornant de Burgos, on ha fet el programa avui des d'allí. Recordem, aquí amb Josep Cuní, de dilluns a divendres a la cadena SER, és un mestre, és una referència, i estem molt contents de que hagi volgut jugar amb nosaltres avui aquí al Camí. Josep, bon viatge i mil gràcies per jugar amb nosaltres i per atendre'ns uns minuts aquesta nit aquí a Radio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi, a tu especialment, per aquests primers 100 programes, i que siguin molts més.
Esperem que sí. Nosaltres cada cap de setmana li demanem el vistiplau al nostre director, i de moment fa amb el polze cap a dalt, per tant, nosaltres continuem. Josep, mil gràcies, una abraçada.
A tu, gràcies, molta sort.
No quiero verme.
Radio Estel.
Dilluns 5 de setembre del 2022, el dia de la nova temporada de Ràdio Estel. Més el dia que mai, més motivats que mai, més ràdio que mai. El dilluns 5 de setembre connecta amb Ràdio Estel i comença amb nosaltres la nova temporada. Tothom preparat i amb ganes de tornar a connectar amb tu. El dilluns 5 de setembre, més Ràdio Estel que mai.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Si tens el lloro a la platja, camins estiu a tot drap.
No, un moment, Pau. Sí, un moment. Jo és que no vull ser menys, Rafa Sanahuja. Sóc aquí...
Un segon. A veure, és que, clar, jo ja no puc més. O sigui, necessito un massatge o drogues o no sé.
No, home, no, res d'això. Escolta'm, Rafa, no, tenim ara la veu de Càritas, però sí, he pensat que podem saludar un tercer convidat que ens escolta ja. Bona nit, hola.
Hola, bona nit.
Com estàs? Com va tot? Bé?
Bé. Mira, ara acabo de sopar.
Sí, Rafa, mira, perquè reconeguis aquest personatge et posarem una petita sintonia a veure si t'ajuda. És un programa de televisió de Catalunya de fa més de 20 anys.
De fa més de 20 anys?
I té a veure amb el Barça.
Amb... aquest any 100.
Sí, senyor, aquest any 100.
I
el presentador, el recordes com es deia?
Antoni Bassas.
Doncs Antoni Bassas, bona vesprada,
no
digues-li, home.
No fastidies. Antoni Bassas, bona vesprada.
Bona nit, Rafa Sanahuja.
Per l'amor de Déu. Bueno, escolta, mira, Toni, et dic una cosa. No ens coneixem, tot i que jo et tinc a la tauleta de nit amb el llibre que vas fer sobre el matí a Catalunya Ràdio, i et dic una cosa. Ara mateix, perquè porto tres entrevistes sorpresa, he tingut el Josep Cuní, el Joan Pera i ara ets tu. Per tant, jo no sé si a tu t'ha passat algun cop això de no saber a qui entrevistaràs i de sobte tenir tres entrevistes sorpresa. Però jo estic a punt de caure de la cadira de saludar-te, Antoni Bassas.
Doncs agafa't fort, home, no et fem mal, home.
Sí, jo li anava a donar les pistes, Antoni, de dir bon dia, són les 8, o allò de els nostres tertulians, Foix, Sanui, Portavella, a veure si li dona, però ja no ha calgut, em sembla.
No, però a mi la pista, Toni, la pista que a mi m'hagués ajudat a tope és quan tu estaves amb Joaquim Maria Pujal.
Centre de dades, Antoni Bassas.
Sí, exactament, centre de dades i a peu de camp, perquè tu, Antoni Bassas, recordem-ho, estaves amb el micròfon autònom a peu de camp del Camp Nou i a les visites del Barça fora de casa fent aquesta tasca, impressionant.
Sí, sí. Sí, vaig estar 14 temporades amb en Pujal fent 14. Els partits. Ell feia la transmissió, naturalment, jo feia les entrevistes. I durant el partit era la gespa, era una altra època, sí. Els drets televisius no manaven com ara i les ràdios tenien més accés,
sí.
Però, esclar, jo em podia moure per la banqueta, per les llotges i posar a prova la capacitat de fer entrevistes interessants en 30 segons, perquè no tenies més temps, no?
És impressionant. Mira, Antoni, aquest programa és molt humil, porta 100 programes només, etc. Però, realment, jo recordo una frase de Pujal que va dir és que jo m'adonava que l'Antoni Bassas feia les entrevistes millor que jo.
Mira, en Pujal sempre es va distingir per buscar talents complementaris.
Sí.
Buscar el millor talent disponible, però fer un autèntic equip. En equip hi ha golejadors, hi ha el porter, hi ha defenses, hi ha migcampistes, i ell necessitava les entrevistes, perquè, com et pots imaginar, i encara passa ara, amb una transmissió esportiva, no només és el que passa, sinó com ho veuen els protagonistes, no? I aleshores, en fi, també aquesta és una especialitat, és un ofici, el d'entrevistador, que a mesura que el vas desenvolupant,
sí,
vas aprenent, i per poc que t'hi posis i tinguis alguna traça, cada dia el fas millor. Jo vaig tenir la sort de tenir un mestre al meu costat i això també em va ajudar molt.
Sí, recordem que Antoni Bassas durant molts anys, als anys 80, principis dels 90, combinava molt aquesta tasca esportiva a Catalunya Ràdio amb programes d'entreteniment a televisió, com el Tres Pics i Repicó, que començaves, Toni, dient bona nit, família, m'agradava molt això.
Realment, teniu un servei de documentació extraordinari, perquè jo començava...
És Los pelos locos, de Ferran Capdevila.
I era una salut... No, però una cosa és saber si jo vaig néixer tal any o tal barri. I una altra cosa és recordar que jo deia bona nit, família, per començar el Tres Pics i Repicó, perquè, a més, i suposo que això demostra el vostre ofici, no ho deia perquè sí. Era una salutació deliberada. Jo buscava dir a l'audiència que aquell era un programa familiar, que el podien veure tres generacions que estaven davant del televisor.
En una època
que no hi havia la segona pantalla i les famílies, després de sopar, se seien totes davant del televisor, no? I jo, per tant, volia crear un clima com dient quedeu-vos aquí els avis, els pares i els nets, que ens ho passarem bé tots tres.
Fantàstic. Escolta, mira, Toni, ara que parles justament de crear aquesta marca, no?, aquesta frase de presentació que una mica dona el to del programa, que és fantàstica, aquí hem acunyat en aquest programa, en el Camins, el Bona Vesprada, perquè jo sóc de Castelló, ja veus tu, un tio de Castelló que fa un programa aquí a Catalunya, a Ràdio Estel, i que comença dient als convidats Bona Vesprada, perquè això, doncs crec, Bona Vesprada és la salutació valenciana, podríem dir.
A més serveix per la tarda, pel vespre...
Sí, jo ho dic tot el dia jo dic ja Bona Vesprada, perquè aquí s'ha creat com una febre del Bona Vesprada. Toni Bassas, llavors, tu com valores el Bona Vesprada? Què et transmet Bona Vesprada?
Em porta aquest, i amb el teu accent, em porta el País Valencià i em fa pensar en la diversitat lingüística de la nostra llengua, no?
Sí.
I, a més, vespre, que és una expressió que tenen en francès, el soir, o en italià, la sera, o en anglès, l'evening,
sí.
En canvi, en castellà no existeix. Passen de la tarda a la noche.
Sí, sí, aquest matís no està, eh?
Encara que és veritat que tenen l'adjectiu vespertino.
Sí, o el atardecer, també es diu en castellà, però vaja, sí.
El atardecer, però clar, tu no dius buen atardecer.
No, exacte, exacte.
En canvi, en italià diuen buona sera.
Sí, sí.
O bonsoir, no?
Sí, sí, bonsoir. Sí. Només es diu bona notte o bon nuit quan te'n vas a dormir, per entendre's. La nit és només anar-te'n a dormir, sí.
Guten Abend en alemany. Per tant, exacte. Sí, sí, m'agrada molt pel que té de riquesa que a les 24 hores del dia el català especifica que aquesta era una mica fugissera, en què es comença a fer de nit, però encara no és negra nit, però encara no has sopat, però encara no te'n vas a dormir, li has de dir d'una manera diferent que la resta de les hores del dia. Això m'agrada molt.
Vale, llavors, ja que et tinc aquí, perquè per mi xerrar amb tu és com, no sé com dir-te, ho estic emocionat. Aquest programa, a veure com ho valores, a veure com ho valores. Aquest programa té una vocació social religiosa, això és Radio Estel, Antoni Bassas, sí. Tenim aquesta sí. quota, aquesta línia editorial, també, i a la vegada tenim una vocació esportiva. Tu com creus que això es pot menjar? T'he deixat fregit, Antoni.
No, se m'acuden algunes metàfores, no? Però l'esportista ha d'esforçar-se i el cristià també.
Mira, també, tens tota la raó.
Perquè no és gens fàcil assolir els objectius ni pels uns ni pels altres.
Això està clar. I escolta, ja per acabar, no volem robar-te més temps, Antoni. Sí que volia demanar-te una cosa. Jo quan penso en el discurs periodístic, a mi, diguem, en llenguatge pla i raser, m'al·lucina com tu lligues el discurs per explicar qualsevol cosa. És a dir, i a més ho he comentat aquí a la ràdio amb els companys, dic, per mi, Antoni Bassas, quan t'explica una cosa, la prèvia, el desenvolupament i el desenllaç, escolta, és que és perfecte. Explicant una notícia, explicant un esdeveniment, un raonament. Això ho has treballat? Això és innat? Com ho fas d'explicar-te tan i tan bé, Antoni?
Sí, això es treballa, esclar. Quan fa anys que fas un ofici, doncs acabes aprenent més del material sobre el que treballes, de les eines amb les que treballes. Les nostres eines és la paraula, és el discurs oral, a la televisió també, o als webs del diari, és també l'expressió corporal, no cal dir-ho, els silencis, les pauses, les mirades, tot això compta, no? Però això que dius del plantejament i el nus i el desenllaç,
sí.
No ho vaig inventar jo, això és des d'Aristòtil, i aquí el que convé, jo crec que és sempre posar-se en el lloc de la persona que t'està escoltant.
Sí.
O sigui, si tu trobes que el que jo faig t'arriba, és perquè jo he pensat en tu, sense conèixer naturalment Rafa, però jo he pensat en tu, jo m'he posat en la pell del meu oient i he pensat, bueno, això que vas a dir, com ho rebrà? Quin impacte li farà? I en funció d'això ja modelo el to i en funció d'això ja busco les paraules.
El gran art de l'empatia amb l'oient, que és difícil, certament.
És que si no hi ha empatia no hi ha comunicació. Certament. Tu no pots sortir a donar una notícia horrible sense pensar que estaràs amargant la vida el que t'està escoltant.
Sí.
Ni pots donar una bona notícia amb cara de pal sense ignorar que l'altre se n'està alegrant moltíssim. És a dir, has de viure amb el teu receptor.
Escolta'm,
l'emissor ha de passar sempre amb el receptor.
Perdona, Antoni, Rafa, tinc una sorpresa darrere per tu, per tant...
Hem de acomiadar el Antoni.
Em sap molt greu, eh?
Antoni, amb dolor del meu cor i emplaçant-te, ja no en antena, a fer un cafè directament, si vols, per aquí... Doncs em faria molta... O que vinguis aquí a l'estudi. Nosaltres estaríem encantats de tenir-te un dia per aquí.
Seràs bueno, i molt contents d'haver compartit aquest
moment. Ja ho parlarem, Antoni, però jo estaria encantat. Escolta, Antoni Bassas, periodista, mestre de mestres. Et dic una cosa, Antoni. Aristòtil estava molt bé, però tu m'agrades més. Directament.
Home, vinga, bona vesprada.
Bona vesprada, gràcies.
I moltes gràcies. I fins aquí la Macedònia amb xancletes d'avui, que ha estat possible gràcies al meu bro i ànima mater del programa, Ferran Caldevila, a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre a les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les 10 de... de so i el muntatge musical Feinada, les de Paula Moreno i Manel López. Us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de Camins, que durant els darrers dies hem estat maquinant un programa amb moltes novetats. Us direm bona vesprada i serem en directe a partir de dilluns vinent, dia 5 de setembre, amb moltes ganes de retrobar-nos, de fer ràdio i de provar coses noves. Això vol dir que ho tornarem a fer i una mica diferent. Farem Camins 2.0 una mica. Ho tornarem a fer. Cuideu-vos!